Són les 11 al març i el 31 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'hora que ens queda l'aprofitarem molt amb temes ben diversos. D'entrada, intentar entendre l'abast real de la guerra de l'Iran en l'economia. L'Euríbor tanca el març amb pujada per primer cop en 2 anys, arrossegat per l'amenaça de l'augment dels tipus d'interès a causa de l'augment del preu del petroli. És una cadena d'impactes que ha portat la Comissió Europea a fer una sèrie de recomanacions als països membres, tot plegat per frenar la despesa de petroli. Algunes d'aquestes recomanacions ja les hem explicat: fomentar el teletreball, en reduir la velocitat màxima a les autopistes, fomentar el transport públic. En parlarem amb Joan Ribas, és professor d'Economia i cap d'estudis de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra.
També parlarem amb Carla Vall, segurament la coneixeu per la seva faceta d'advocada, però ara ha fet un conte per explicar als nens què és una agressió sexual i als pares a tenir eines per tenir aquesta conversa amb els seus fills.
L'any vinent farà 200 anys que es fa flamenca a Catalunya i el periodista cultural Rafael Vallbona acaba de publicar el llibre Catalunya Flamenca. És un llibre en el qual reivindica la catalanitat d'aquest gènere musical que va viure al màxim esplendor als anys 30 i explica, de fet, com el franquisme el va tergiversar. En farem un repàs amb el Marc Ruiz. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I ho fem escoltant d'entrada les veus que han marcat fins ara aquest 31 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Sí, fa doncs uns 10 anys veiem un pacient cada 3 mesos, ara és un dia a dia, ara és pràcticament setmanal, menors de 50 i fins i tot el que és més preocupant, no? Pacients per sota dels 40, que abans era anecdòtic.
Era una notícia que esperàvem de feia temps. D'aquesta manera ens posem al mateix nivell que les recomanacions europees ens indiquen. I a partir d'aquest any ho anirem allargant fins a cobrir tota la població fins als 74. Enviem una carta indicant el resultat, si és negatiu, o truquem a la persona si és que ha donat positiu i en aquest cas la convidem a fer una colonoscòpia.
La majoria d'experts s'espera, no?, que hi hagi aquesta pujada de tipus d'interès i també doncs, el mercat de l'Euribor ho està assenyalant avui mateix, que hi ha aquestes expectatives, però al final l'Euribor el que fa és avançar-se una miqueta a les decisions del Banc Central Europeu.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
Tenim cada cop més i més opcions, i ells menys. Només un mes després, un mes més tard, establim les condicions. Els propers dies seran decisius, l'Iran ho sap, i militarment gairebé no hi poden fer res.
És veritat que la realitat aeroportuària del País Basc i la nostra és diferent. El que sí que podem dir és que continuem treballant amb aquesta qüestió i que no hi haurà cap comunitat autònoma a Espanya que tingui més competències que Catalunya.
Diguem que hi ha una evolució important de la pròpia activitat turística al país. En primer lloc, aquest ús del territori doncs, ha de tenir alguna compensació i també econòmica. I dues, que al final la pròpia activitat, sent una de les indústries més importants que té Catalunya, també es converteix, des del punt de vista fiscal, en una font d'ingressos important.
Después de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del Tribunal Superior de Justicia, pues hoy la propia jueza dice que no se me está investigando. Pues fenomenal, ya quedo fuera del proceso, ya para siempre.
i l'obra parla d'això, de com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Llavors me'n fot una mica de l'educació respectuosa, tot i que jo sóc bastant fan, però li trobo grisos, com li trobo grisos a qualsevol cosa, i en termes d'educació no hi ha res que sigui 100% eficaç, no?
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Són les 11 i pràcticament 6 minuts. Des que va començar la guerra contra l'Iran, anem explicant cada dia més o menys conseqüències econòmiques que ens va deixar en aquest conflicte. Ho notem a l'hora de posar benzina i avui, per exemple, ha quedat demostrat també en el cas de les hipoteques. Per això en volem parlar amb el professor d'Economia i cap d'Estudis de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, en Joan Ribas. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Avui hem explicat que l'Euríbor ha tancat el març al 2,57%. Per tant, s'encariran les quotes a aquelles persones que els toqui revisar ara. És un increment significatiu?
Bé, és un increment més que molt significatiu o no. Significa que els tipus d'interès estan pujant. Importa la tendència. Els tipus pugen més o menys des del dia abans de que comencés la guerra, des del dia que va començar la guerra. L'Euríbor és el preu en el qual es presten els bancs entre si, per tant, que pugi vol dir segurament que s'anticipen pujades futures de la inflació, pujades futures del tipus d'interès, per tant, és un signe de que el mercat anticipa d'alguna manera males notícies, més risc, més inflació.
Això vol dir que pot ser que el Banc Central Europeu, quan arribi el moment, apugi els tipus d'interès, per exemple?
Podria ser, però això és un tema una mica diferent. Fixa't que la inflació pot pujar per dues raons, bàsicament. Perquè l'economia estigui massa escalfada, hi hagi massa activitat, uh-huh. Hi hagi una bombolles, hi hagi... O no és el cas. La inflació està pujant, bàsicament, perquè tenim un xoc d'oferta, tenim la guerra que paralitza el 20% del petroli i el gas natural mundial, afecta les rutes marítimes, afecten els fertilitzants, que són intensius en gas natural. Per tant, el que està fent pujar la inflació i està fent pujar l'expectativa d'inflació no és res en la qual la pujada de tipus d'interès pugui ser molt efectiva ara mateix. Per tant, veurem què farà el Banc Central. Pot ser que pugi el tipus d'interès, pot ser que no, però no tindria per què, en principi.
Clar, perquè si ara anéssim notant, com ja ha començat a passar, que la inflació va pujant i pujant, quines eines hi ha perquè no sigui així?
No hi ha moltes eines. L'eina monetària seria aquesta, pujar tipus, però el que dic és que pujar tipus podria ser poc efectiu, perquè el que necessitaríem per baixar això és que el xoc d'oferta d'alguna manera desaparegués. I el xoc d'oferta no desapareix d'avui per demà, ni desapareix en la pujada de tipus. Aquest 20% de petroli, de gas natural, aquestes rutes marítimes que no poden funcionar, aquesta manca de productes bàsics que es trasllada des dels preus de l'energia en els preus de la resta de productes, d'aliments, de productes, això d'aquí la pujada de tipus d'interès no hi pot fer molt, perquè la pujada de tipus d'interès està destinada a refredar l'economia, a baixar la demanda. I el problema en aquest cas no és que tingui l'economia massa demanda, sinó que hi ha massa poca oferta. Falten productes bàsics que es traslladen a la pujada d'aquests productes. Si l'economia segueix, la situació no està clar que es pugui arreglar pujant tipus.
Avui sentíem com des de Brussel·les deia un comissari que encara que s'aturés ara la guerra, les conseqüències van per llarg, que era el comissari d'Energia, crec. Vostè també creu que és així? Ho notem molt ràpidament un cop comença el conflicte, però després que s'aturin les causes va per llarg?
Jo també penso, desgraciadament, que sí, que això va per llarg. Bàsicament perquè portem un mes de guerra i no veiem que les coses millorin, sinó que empitjoren. Per tant, res fa pensar que en les properes setmanes això es pugui solucionar. I si la guerra acabés demà, que la guerra acaba demà, de cop, les bombes, no sabem exactament com ha quedat l'infraestructura de gas, l'infraestructura de petroli, vull dir, quan trigaran aquests mercats energètics i les rutes marítimes i tot això a tornar a estar operatives. Si ens en recordem del cas del Covid, varen passar mesos i mesos i mesos fins que tot va tornar a rutllar. És molt fàcil destrossar, desfer, però tornar a fer funcionar les coses és lent.
Deien també, recomanaven de fet als estats membres, tots els països de la Unió Europea, que comencin a implantar mesures o a recomanar mesures que puguin estalviar combustible. Entre els exemples que hem escoltat és fomentar el teletreball, reduir la velocitat màxima a les carreteres. Mesures així són realment efectives?
No ho sé. De fet, avui, no sé si heu vist, el New York Times porta un recull d'efectes de la guerra a tot el món. I en dut tres de curioses. Per exemple, diu que el govern de Corea del Sud ha demanat que la gent es dutxi més poc, dutxes més curtes. A Tailàndia, el primer ministre ha dit que aniria a treballar amb màniga curta i ha convidat a la gent a anar a treballar amb màniga curta per estalviar aire condicionat. O a les Filipines s'ha demanat als funcionaris que pugin per les escales en lloc d'agafar els ascensors. Són mesures en la línia d'aquestes que comentàveu, de fomentar el teletreball, reduir la velocitat màxima a les carreteres. Són mesures d'estalvi. De tota manera, tornant en el que dèiem de mesures, la mesura que més fa estalviar és que la gent vagi que és car. Per tant, si el govern vol ajudar a la butxaca de la gent baixant impostos o mirant que el gas o el petroli costi menys, està bé, però el que realment fa estalviar i fa que la gent busqui alternatives és que el cost de l'energia s'acabi transmetent, acabi impactant a la butxaca de la gent. Tant és un cercle una mica diabòlic.
Sí, perquè, clar, això, per exemple, si estem parlant de viatges d'oci, doncs es pot entendre que es recomani la gent viatjar menys, però, per exemple, escalfar-te a l'hivern té mala solució.
Clar, té molt mala solució, escalfar-te a l'hivern o refredar-te a l'estiu quan depèn de les temperatures, no? Refredar-te, no recordo qui deia que l'aire condicionat és el principal signe de civilització, és una botada, diríem, però no és trivial. No és trivial, entre altres coses, perquè estem acostumats a escalfar-nos i a refredar-nos i a circular, i són coses que portem incorporades en la nostra manera de viure. De fet, bona part de les tecnologies que estalvien, diríem, venen de la crisi del petroli dels anys 70. En el moment que es va veure que el petroli podia ser estructuralment molt més car, es va començar a pensar en coses que estalviaven energia. Per tant, ara poden passar coses similars, però aquestes coses no passen d'avui per demà i van més enllà del fet de que teletreballi o redueixi la velocitat o la de gent es dutxi més o menys. Està bé, com diu un amic meu, no embruta, no neteja, però no està clar que això sigui una cosa significativa.
Avui ens hem despertat amb un missatge d'aquests de Donald Trump a la seva xarxa Social Truth, que deia dues coses en el mateix missatge: que tots aquests països que no el volen ajudar a intervenir a l'estret d'Hormuz i que necessiten petroli, el recomanava en primer lloc que li compressin a ell, als Estats Units, i en segon lloc que anessin a buscar-lo si volien a l'estret d'Hormuz, no? Com que es parla molt de qui en pot sortir beneficiat de tot això i els Estats Units volen vendre petroli, ens ha sorprès avui llegir que la gasolina als Estats Units havia superat els 4 dòlars per galó, que això és que significa que en un mes s'ha encarit un 35%. Això voldria dir que s'encareix fins i tot més que aquí a Europa. Com ho hem de llegir, això?
Jo crec que ho hem de llegir com que els mercats energètics estan extremadament connectats i el fet de que els Estats Units sigui exportador no vol dir que el preu no es segueixi fixant en termes del mercat mundial. Per tant, jo crec que Trump, i cada matí quan es lleva i fa aquests no sé si són tuits, aquests comunicats a la seva xarxa social, evidencia que Trump no sap, no sabia ni sap exactament per què s'ha ficat a la guerra. Jo crec que fa la impressió que Israel, Netanyahu, sap exactament el que vol, vol picolar-ho tot, vol deixar Iran com un metre i mig, dos metres de runa, com a Gaza, com al Líban, vol picar-ho, quedi tot picat, però en canvi no està clar que, està, que vol que guia el càlcul d'Estats Units. Recordem que els Estats Units ha perdut la major part de guerres des de la guerra de Corea cap aquí, i Trump havia jurat i perjurat no fer més guerres, no entrar més guerres, no tornar a mesclar, i ara estan empantanats allà, que per molt que el matís llevi i escrigui aquestes coses, no està exact... Jo no sé, hi ha gent que diu que potser amb aquestes sis visites que va fer Netanyahu li va ensenyar les fotos del Trump amb les nenes a casa de l'Epstein, o... jo crec que ningú entén exactament què passa. El que sí entén la resta del món, i ho entén cada vegada més en missatges com el d'aquest matí, és que Estats Units ha deixat de ser un soci fiable de la resta del món perquè no vol tenir socis, perquè vol anar a la seva. I aleshores això fa molt, molt complicat... De gestionar una situació així, la resta de països.
Doncs no sé si això que comentava ara de deixar de ser un soci fiable explica l'últim article de premsa internacional que repassarem, un del Financial Times, on hem llegit que els bancs centrals estrangers han reduït dràsticament les seves participacions en bons del Tresor dels Estats Units dipositats a la Reserva Federal de Nova York fins al nivell més baix des del 2012. Què voldria dir això?
Bueno, fixeu-vos, si mirem més de l'últim mig segle, pràcticament des de finals de la Segona Guerra Mundial, el dòlar i el bo del tresor americà han funcionat com l'ancla, la base del sistema monetari i financer internacional. La moneda de reserva, el dòlar, la moneda en la que es paga el petroli, la moneda que la resta de bancs centrals tenen com a reserves, la moneda en la qual es fan les transaccions internacionals, i el bo del tresor com l'actiu sense risc, per tant, la base de les finances. Això ha estat un immens privilegi pels Estats Units, però Trump i els seus, Trump i Miran i el seu secretari del tresor i aquesta gent, consideren que això ha estat un cost, un llast, com si la resta del món els hagués fotut el pèl. Per tant, això és paradoxal. I per tant, ara el que es pot començar a veure, que diu l'article Financial Times i diu altra gent, podríem començar a veure un moviment cap a altres monedes de reserva, per exemple, pagar el petroli en euros o en yuans, que els bancs centrals diversifiquin les seves reserves i passin a tenir altres monedes, no només o no majoritàriament dòlars, altres actius, altres relacions financeres. Però això encara és incipient. Aquests moviments no passen d'avui per demà. Penseu, per exemple, el que es va trigar a passar de la lliura esterlina al dòlar. El dòlar és la moneda bàsica, però havia estat la lliure abans. Per tant, això d'aquí és un moviment, i el que evidencia aquest article de Financial Times, que no he llegit, però veig per on va, és que estem en aquest moment, en un moment en el qual hi pot haver canvis profuns, o ja estaven canvis profuns, en el sistema monetari i financer internacional.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Moltíssimes gràcies, Joan Ribas, professor d'Economia i cap d'Estudis de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Pompeu Fabra, per haver-nos atès una nit més. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada rebrem a Carla Vall, que ens arriba amb un conte infantil ben interessant.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
29.592 29592 Sèrie 28.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
8 minuts i arribarem a 11:45 de la nit.
Qui t'ha dit que em pots tocar? La meva mà, el meu grup, la meva edat, dins la meva intimitat. Qui t'ha dit en llocs estrets?
Aquesta cançó del grup Xiula, que es diu El meu cos és meu, ens acompanyarà en els pròxims minuts en els quals parlarem justament del dret dels infants de conèixer quins són els límits davant una possible situació d'agressió sexual. Ara que estem en aquests últims dies que ens ha sacsejat el cas del nadó agredit i maltractat suposadament pels seus pares, recordem que en aquest cas Salut està investigant quin procés es va seguir fins que la criatura va acabar ingressada amb seqüeles greus a l'Hospital Vall d'Hebron, i tant el pare com la mare continuen en presó provisional acusats d'agressió sexual, maltractament i lesions. Les dades són esfereïdores. Les violències sexuals contra nens i nenes són malauradament més habituals del que ens pensem, i a Catalunya arriben a afectar un de cada quatre infants, sobretot les nenes. Per això són tan importants iniciatives com aquesta cançó dels Xiula i també la que ha tingut la criminòloga i advocada especialista en prevenció de violència de gènere, Carla Vall, que acaba de publicar un conte que vol ajudar a prevenir justament els abusos sexuals infantils. A aquesta hora de la nit podem saludar-la, Carla Vall. Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Aviam, aquest conte que es diu Sansa sense secrets, amb il·lustracions de Laura Catalán, publicat per Duomo Ediciones, és un conte important, podem dir fins i tot un conte imprescindible per prevenir aquests abusos, comenteu vosaltres, no?, també en la portada, i que és molt important perquè ataqueu cap a dos llocs, cap a les criatures, però especialment cap als pares, per com afrontar els pares aquest tipus de converses, no?
Exacte, jo volia afrontar una mica aquesta incomoditat que senten moltes famílies a l'hora d'abordar el tema de les agressions i abusos sexuals en l'infància, doncs perquè precisament és un tema que és tan complicat i fa tanta por que moltes vegades hi ha la temptació de no tenir aquesta conversa, o pensar que la tindran a l'escola, o pensar que si passa alguna cosa ja veurem què fem, no? Llavors jo penso que és molt important treballar des de la prevenció i que tinguem aquesta conversa des del màxim de llocs possibles, i que puguem explicar als nostres infants, doncs, quines coses els haurien de cridar l'atenció perquè tinguin aquesta conversa de retorn amb nosaltres.
Mm. És que t'he de dir que costa trobar material que estigui, diríem, també a l'alçada de que els nens ho puguin entendre, no? Ara sentíem aquesta cançó del grup Xiula que es diu El meu cos és meu. Jo diria que juntament amb el teu conte, amb Sansa sense secrets, doncs poden ser dos materials de referència, però no és fàcil.
No és fàcil, i de vegades s'intenta abordar molt com des de l'esfera de la sexualitat i del cos, però jo volia explicar com també aquesta part de la part més de la intimitat, dels espais de confiança, de com poder explicar les coses al pare o a la mare, i com poder entendre també que la gent més propera a nosaltres, la gent que coneixem, pot fer-nos coses que no estan bé i que, malgrat que els coneguem i que pares i mares els coneguin, doncs que ens ho poden dir igualment.
De fet, en el conte inclous un text que es dirigeix a les famílies, també als educadors que tracten amb canalla, i trobem dades que en som conscients, des dels mitjans també les anem repetint, però que ens posen els pèls de punta igualment. El 85% dels casos, l'autor d'un abús és conegut de la víctima o una persona propera. Les violències sexuals contra la infància són habituals i afecten entre un 20 i un 25% dels nens i nenes. Són dades que ens semblen pràcticament increïbles, que semblen que siguin llunyanes a nosaltres i que realment tothom hi està exposat d'alguna manera. Hi ha dos recursos que utilitzes per explicar què és un abús sexual. Carla, i estarà bé que ho compartim amb els oients. Dos conceptes, els secrets i les sorpreses. Explica't mateixa com les utilitzes i després digue'ns també si et va costar trobar la manera d'explicar aquest tema.
Mira, la veritat és que vaig donar força a tombs perquè pensava en el que més habitualment trobem en els relats dels abusadors, no? Que els diuen als nens i a les nenes perquè estiguin callats i no expliquin el que estan patint. I és aquesta idea de secret, no? Això és una cosa íntima que estem fent tu i jo, que és molt especial, fins i tot vestit com una cosa bona, no? No ho diguis a ningú perquè si no la teva germana també voldria que li fes, i potser la seva germana també és víctima, no? Però clar, aconseguint que no expliqui res, aconsegueix fer-ho moltes vegades, que això duri fins i tot anys, no? Llavors, per mi era important explicar aquesta idea del secret de no pot ser que hi hagi una cosa que no s'acabi mai, no pot ser que no tingui data de caducitat, no pot ser que et generi intranquil·litat. I per això volia separar-ho de la sorpresa, no? Que seria aquesta qüestió que és finita en el temps, que a més et genera coses bones perquè tu vols participar i vols que la resta sigui feliç també, i que, en canvi, el secret no ho té. El secret és tot el contrari, no? Et provoca aquest malestar i, a més, provoca que fins i tot no ho puguis explicar a les teves persones properes, no? I penso que, al final, és una de les estructures elementals que trobem en els casos de victimització infantil de forma més comuna.
Mm. La dificultat enorme, a banda de posar paraules i de tenir aquesta conversa amb les criatures, però és no fer-los sentir por o agafar por, no? També explicar-los d'una manera que, si mai es troben en aquesta situació, no se sentin culpables.
Clar, de fet, per això intento reflexar, no, que són els pares els que tenen la por i que alhora no els expliquen de manera concreta què els hi pot passar, perquè hem de poder donar unes pautes que serveixin de forma real per protegir-los, no? Que deixem enrere aquesta imatge de estem parlant de la persona que dona carmels a la sortida del col·le, no? L'home del sac, el no sé què, que són pors, doncs, molt abstractes, però que jo et puc dir que en 15 anys que fa que em dedico a això, doncs no he trobat pràcticament casos de desconeguts, i en canvi molt habitualment em trobo amb casos que són familiars directes de les criatures, no? Llavors jo penso que primer hem de fer un exercici als adults de situar la por on toca, en els espais de risc, i de dir-los que aquí estem bé, que estem tots i que ens estimem, però que si una persona que ens estima ens fa una cosa que no ens agrada, també l'hem de poder dir, no? I que en tot cas ens ho pot comunicar a nosaltres com als seus referents.
Mm. En el llibre hi ha un moment que diu: referir-nos als genitals dels nostres fills i filles pel seu nom per parlar-los dels secrets, els ajudarem així a estar més protegits i a denunciar o aturar conductes que ja hagin patit. Sempre ens hem relacionat amb els genitals a l'hora d'explicar-los com funciona el cos, especialment quan són petits, no? Amb eufemismes.
És que això és terrible, eh? I a més tenim estudis des dels anys 90 que ens indiquen que una cosa tan simple com el fet de referir-nos a la vulva pel seu nom, al penis pel seu nom, fa que els infants puguin entendre que allò és una part pròpia del seu cos, que no és ni una verdura, ni és una petxina, ni és cap altra cosa estranya que volem fer servir per substituir, no? A nivell eufemístic, i que per tant si ens diuen doncs, l'oncle m'ha tocat la vulva i no m'ha tocat la patata, estem entenent molt millor què és el que ha passat, d'acord? Sobretot en els períodes en què els infants doncs, encara no tenen una capacitat expressiva com la nostra, que no significa que no ens puguin dir les coses, significa que nosaltres ens hem d'adaptar a les seves maneres d'explicar-nos-ho.
Ara, quan introduíem la conversa, Carla, fèiem referència al cas que vam conèixer la setmana passada i que ens deixa tots un mal cos, que no sabem on posar ni com digerir la informació d'aquest nadó de tan sols setmanes de vida que presenta lesions compatibles amb agressió sexual i maltractament. Els seus pares estan en presó provisional. Clar, aquí s'està investigant com tota la cadena de protecció per veure si va funcionar prou bé. Amb la teva experiència, tu creus que el sistema protegeix prou els infants?
A veure, jo crec que encara ens falta entrenar més la mirada. Jo crec que sí que estem en una tendència més protectora a la infància i que cada cop ens n'adonem més ràpid de tot, cada cop hi ha més professionals formats en àmbits diversos. I a mi una cosa que em crida molt l'atenció és el fet que la mare, sent infermera d'aquell hospital, coneixia els protocols i jo crec que sabia com acabaria aquesta història amb la presó provisional i que tindria unes conseqüències, no? Llavors, jo no sé què és el que ha passat aquí, però el que sí que sé és que, malauradament, aquest cas és excepcional perquè afecta un nadó de 6 setmanes, però no és excepcional en el sentit que hi ha molta violència contra la infància.
És una cosa que em sorprèn, eh? Està bé sentir-la perquè en siguem conscients, eh? Afecten entre un 20 i un 25% dels nens i nenes. Estem parlant, per tant, d'un de cada quatre nens. Aquesta és l'estadística. I suposo que davant d'aquesta sorpresa, que al final el que és aquesta sorpresa és unes ganes immenses de que això no sigui així, la majoria de famílies responen malament a la revelació d'aquests secrets tan terribles, dius.
Al final moltes famílies han donat la tentació de fer veure que aquesta situació o no és tan greu o que és controlable o que no ha passat o que no vol fer front a l'agressor, perquè això suposa treure un membre de la família, i al final opten perquè és més fàcil, no? Expulsar la víctima, que la víctima s'expulsi sola, no? Per incomoditat.
Sí, sí, sí. Els pares tenim por, segurament és una de les grans pors que tenim els pares, i després, en els casos en què passen aquestes atrocitats, doncs la gestió posterior tampoc no. És molt, molt, molt extremadament complicada, tot i que la protecció del menor ha de ser sempre el primer. Sansa sense secrets és un llibre que dediques a dos col·lectius, que és un de sol, al final, no? Carla, a tots els nens i nenes que no tenien les paraules per dir el que el seu cos cridava i a qui els adults no van saber entendre, i a tots aquells adults que van ser aquests nens i nenes i encara mereixen una resposta.
Per mi era molt important dirigir-me també a totes les persones que van viure en una etapa social on això no era important, on això era pensar en una vulneració de drets d'una persona petita i que per tant tenia drets més petits, no? I que no calia atendre el seu dolor. Jo penso que hi ha dolors que no prescriuen mai i que han de ser atesos. I després, doncs, pels més menuts a dia d'avui, perquè els hem de protegir, hem de tenir la generositat social de fer coses per ells i que tinguin proteccions que nosaltres no vam tenir, no? I que aquest diàleg entre generacions ha d'existir per fer-ho possible.
Hem parlat en els últims minuts amb Carla Vall. Ella és advocada, criminòloga, i ara ha escrit aquest conte que s'acaba de publicar i que es diu Sansa sense secrets, amb il·lustracions de Laura Catalán i publicat per Duomo Ediciones. És un conte fantàstic pels nens, però també pels pares, per aprendre a trobar doncs, les paraules difícils, que se'ns fan sovint molt difícils a l'hora d'abordar alguns temes amb els nostres fills. És important aquesta diferència, ja que has fet la feina, Carla, estendre-la als altres pares, aquesta diferència tan important entre el que és un secret i el que és una sorpresa i fer-ho extensiu als nostres fills. Gràcies, Carla, que vagi molt, molt bé.
Moltes gràcies, Agnès.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Dijous a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Com sona, com sona. L'any vinent farà, com a mínim, 200 anys que es fa flamenca a Catalunya. El periodista cultural Rafael Vallbona acaba de publicar el llibre Catalunya Flamenca, on reivindica la catalanitat d'aquest gènere musical que va viure el màxim esplendor als anys 30 i explica com el franquisme el va tergiversar. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Se sap quan hi va haver la primera actuació flamenca a Catalunya?
Doncs mira, la primera d'aquesta constància va passar a l'antic teatre de la Santa Creu a Barcelona el 1827. I 20 anys més tard, la inauguració del Liceu va acabar també amb un ballet flamenc. Al voltant del teatre de la Santa Creu, precisament, el teatre principal que estan a punt de renovar, al final de la Rambla, va esdevenir l'epicentre del flamenc a Catalunya. Un dels responsables de l'èxit va ser el Villarrosa, un local que portava la família Borrull i que es trobava al carrer Arc del Teatre, on ara hi ha el temple de la música electrònica, el MUC. Fixa't com evolucionen
sí,
les coses, no?
Un canvi.
Ho explica l'autor de Catalunya Flamenca, Rafael Vallbona.
El triangle Rambles paral·lel nou de la Rambla, o fins i tot més amunt, fins a l'Hospital i així, contenien al seu interior el bullici de la nit barcelonina. Val a dir que aquest bullici, que era local fins als anys 20, amb la gran exposició internacional del 29, s'internacionalitza.
I els primers turistes que venien a Barcelona arran d'aquesta exposició universal buscaven l'exotisme d'anar a la zona més canalla de la ciutat.
De tal manera que fins i tot hi havia empresaris, com els Borrull, que, com que les nits tenien fama doncs, de perilloses i que hi havia baralles i ganivetades i això, que organitzaven representacions de baralles i de ganivetades enmig de l'espectacle, com gent que irrompia la sala i es barallaven entre ells, per donar una sensació als turistes de que havien tingut una nit perillosa, no? Que això, diguem-ne, els imolava.
Impressionant, posar allà unes ganivetades falses perquè la cosa fos acabés de ser emocionant. En fi, qui anava als tablaus a escoltar flamenc en aquella època?
Doncs a més dels turistes, el flamenc formava part de la cultura popular barcelonina i la burgesia també baixava la Rambla a gaudir-ne. Escoltar, per exemple, La niña de los peines, que és qui sentim de fons, sobretot als anys 30, l'època daurada d'aquest gènere de la ciutat. I d'aquella època hi ha transcrites cançons flamenques cantades en una mescla de romaní, la llengua del poble gitano, i català. En Joan Clota va gravar una versió precisament d'una d'aquestes cançons, d'una seguidilla de l'època, el 2015. Suposo que haureu entès camela, perquè és una d'aquestes paraules del calor que avui dia encara entenem, però la resta ja ho hem perdut, no? És aquesta llengua gitana. La dictadura també va estroncar aquesta història. Es va apropiar del flamenc i va provocar el rebuig.
El franquisme agafa el flamenc i el converteix en un... Això que en diem avui en dia en fa un relat nacional feixista i unitarista, i això fa que la gent... sobretot aquí a Catalunya, però també a altres llocs de l'Estat, s'hi aparti radicalment.
Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida.
I després arriba una generació que en fa un descobriment, del flamenc.
Això li va passar a en Rafael Vallbona amb una actuació de Lola i Manuel al Canet Rock el 1975.
Era molt de matinada, jo m'havia dormit en l'anterior actuació perquè ja no podia més amb la meva ànima, i de cop i volta s'encenen els llums d'escenari i sento una veu portentosa, una noia, més a més, d'una bellesa inqüestionable, i el guitarrista, que a mi em sonava, el Manuel, perquè ell havia sigut dels Smash. Bé, la qüestió és que vaig sentir allò i em vaig quedar... Se'm van posar els ulls com taronges. Dic, però què és això que estic sentint? O sigui, m'estava traslladant enmig de la nit aquella del 26 de juliol, si no recordo malament, del 75. Allò va ser com una mena de revelació.
El duet sevillà Loli Manuel és una de les formacions flamenques que els artistes contemporanis citen com a referent per la seva modernitat. I ja als 70 aquest so entre la tradició i l'avantguarda encaixava perfectament amb músics catalans com Joan Albert Amargós o el baixista Carles Benavent.
El Benavent se'n va a Sevilla perquè el truca el Paco de Lucía, es posen a tocar en un estudi, i quan acaben al cap d'una hora i mitja el Paco de Lucía diu, bueno, tu et tens amb mi, però no tocaràs a l'extrem de la fila, saps que normalment els músics de flamenc sempre toquen fent un petit semicercle, diu, no tocaràs a l'extrem, que és on te li toca el baix, no, tu estaràs al meu costat, diu, perquè si no et miraran a tu i no em miraran a mi.
El de la guitarra xina, li deien, perquè duia un baix que era evidentment més llarg. En el món del flamenc s'acostuma a dir que Andalusia és l'ortodòxia, el flamenc de Madrid és comercial i el que surt de Barcelona és el més desinhibit, amb figures com Maite Martín, Miquel Poveda, Alba Carmona o Chicuelo, però també mestisses com Caral Laoz o, òbviament, Rosalia.
A Catalunya tenim un sistema d'ensenyament musical, unes institucions d'ensenyament musical, conservatori del Liceu, taller de músics i l'escola superior, l'ESMUC, que probablement és el millor model de pedagogia musical d'Europa en aquests moments. I quan una noieta que es diu Rosalia se'n va anar a veure el xiqui de la línia i li va dir, escolti, vostè m'ensenyaria flamenc? Perquè jo ho he escoltat amb uns cassets del cotxe d'uns amics meus i, clar, aquí ja, diguem, aquí ja la vam liar, oi?
Clar, això és part també fonamental, les balladores, què?
Exacte, són una altra de les grans aportacions catalanes al flamenc. Carmen Amaya és el màxim exponent històric, no hi ha ningú que l'hagi superat. Però també destacaven la Xunga, la Xana o la balladora sorda, la Cingla, de qui se'n va fer recentment un documental i que segur que la recordeu.
Doncs moltes gràcies, Marc, i mira com encaixarà de bé aquest so que tenim de tablao amb la rotativa.
Doncs sí que lliga, tens tota la raó, Manel, lliga, però ara li canviarem el ritme perquè hem de tornar a parlar de l'actualitat, hem de veure què és el que destaquen les portades dels diaris. Lídia, bona nit.
Hola, Agnès, bona nit.
Sents els diaris, sents les portades de l'Ara i el periòdico?
De moment només l'Ara.
Doncs vinga, amb què obren?
Comencem. El secret de la cova de Santa Llúcia a la Bisbal de Montsant. Els sumats 50 soldats que van morir en un hospital de campanya a la batalla de l'Ebre. I la foto és una foto d'època en la que es veu una infermera i un soldat en una camilla. Després tenim Juve i Camps, deixa la denominació origen a Cava i s'incorpora a Copirnat. Per una altra banda, càntics de musulmà qui no voti a Cornellà en l'Espanya Egipte. I en quant a la guerra, tenim Trump insta els països afectats pel tancament d'Hormuz a comprar petroli als Estats Units. I també, per una altra banda, Israel amenaça amb enderrocar pobles sencers al Líban seguint el mateix mètode que Gaza. I la foto es veu bombardejos a Beirut.
Això és, això és el que diu la portada de l'Ara i la del periòdico, que encara no ha arribat.
I la del periòdico no. Molt estic tirant ara i no la tenim pas.
Estem fent F5 i encara no ha arribat, d'acord.
No.
Molt bé, Lídia, bona
doncs
nit. Gràcies.
Bona nit, que vagi bé.
Adéu.
Alguna portada més sí que tenim aquí, Marc Güell.
Bona nit. Doncs mira, tenim la Vanguardia que obre dient que el dèficit cau al 2,2% del PIB, el més baix des de fa 18 anys, i també en aquesta portada expliquen que Trump es desentén del trànsit de petroli per Hormuz, que controla l'Iran. La foto destacada és per la precampanya andalusa. PP i Vox negociaran en la precampanya andalusa, i a la foto s'hi veu Juan Manuel Moreno Bonilla, ahir, és a dir, avui, en una processó a Sevilla. També en aquesta portada ens expliquen que Espanya empata en el debut de Joan Garcia. Passem a El País, obre dient que Espanya tancarà la via exprés amb què ha acollit 240.000 veneçolans. També sobre Andalusia, les esquerres negocien contra rellotge si van juntes a Andalusia. La foto és pel coet de l'Artemis 2, compte enrere per al retorn de la humanitat a la Lluna. I també en aquesta portada, Israel anuncia la destrucció de tot les cases del Líban, que són frontereres. I acabem amb El Punt Avui, aborda la crisi de l'habitatge amb aquest titular, cooperatives que rescaten pisos en risc.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. Això als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, no sé si podem avançar alguna cosa, Marta Prat. Bona nit.
Segur que estarem superpendents de l'Artemis 2, no?, que és aquesta primera missió tripulada després de 54 anys a la Lluna. A diferència del que va passar amb l'Apolo 17, aquest cop sí que els tripulants no podran allunar, és a dir, ni la nau ni els tripulants es limitaran a orbitar al voltant del satèl·lit, perquè de fet és una missió que prepara una d'altra que serà d'aquí 2 anys i que aquesta sí que té intenció de doncs, prendre mides un altre cop del satèl·lit. Això és la NASA, i demà a 12:45 aproximadament, hora nostra de la matinada, serà quan es pugui enlairar aquesta nau, si és que no hi ha problemes de meteorològics d'última hora. També parlarem de la taxa turística, que a partir de demà s'encareix. En el cas de Barcelona, fins i tot es duplica. Recordeu que és una mena de tribut que paguen els visitants quan s'allotgen o a hotels o a apartaments turístics o a càmpings. I amb aquests fons, amb aquests diners, els municipis acostumen doncs, a invertir doncs, en promoció econòmica, en promoció turística, però ara també ho faran amb polítiques d'habitatge. O sigui, aquesta és la intenció. I una altra cosa, que la setmana passada us vam anunciar que no va acabar sent per un problema de quòrum a l'Ajuntament de Vinaròs, i que aquest cop sí, demà, es fa aquella votació tan polèmica en aquesta ciutat de Castelló, per castellanitzar tot el que són les comunicacions oficials del municipi, els rètols, els noms dels carrers, etc etc. Tot i que hi ha hagut una contestació als carrers, això tirarà endavant, sembla. I em sap greu tornar a dir el tema del Bencat es manté actiu, i per tant, gent de l'Empordà, gent del Pirineu, al tanto, perquè continuarà havent-hi ratxes fortes de vent.
I a més són dies de molta mobilitat, perquè hi ha gent que ja està de vacances amb motiu de la Setmana Santa, així que important recordatori. Gràcies, Marta, Marc, que vagi bé.
Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I així hem arribat a l'hora màgica, 12 minuts per les 12.
Ens anem apropant al moment en què el nostre convidat d'avui tindrà l'última paraula del dia. Avui ens escolta en la distància. És una persona que porta la música a l'ADN, filla de músic, va començar a cantar professionalment a la banda del seu pare amb només 14 anys. Ha tocat moltes tecles musicals, però el so que més l'ha apassionat és el del jazz. Tant que l'any 2020 va decidir mudar-se a la capital mundial d'aquest gènere, que és la ciutat que mai dorm i que és Nova York. I des d'allà és d'on ens ha estat escoltant aquesta nit. Podem saludar-la ja, és la Mar Vilaseca, vocalista, compositora i multiinstrumentista. Bona nit, Mar.
Bona nit, què tal?
Molt bé, molt bé. Bona tarda per tu, no? Deu ser tot just al vespre.
Sí, són quasi les 6 de la tarda.
Encara no, encara plena tarda. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Sí, moltes coses. M'ha agradat molt el programa, tenir una nova fan. Molts temes, sí. Però bueno, m'emporto que... Vàries coses, però... Moltes de les decisions, com, no sé, de salut, com política, tenen un impacte molt gran, no? Molt directe en la vida de la gent. I m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, el tema del càncer de colon a Catalunya. No sabia que el volum de casos i, bueno, la importància de la prevenció i com la informació i la difusió són claus, per exemple, no només en aquest tema, però en altres temes que s'han parlat en el programa. M'ha cridat molt també els temes del conflicte de la guerra. No coneixia tampoc com la gravetat de l'impacte econòmic i la pujada de les hipoteques, de la inflació, i bueno, com pot tenir molts més efectes a llarg termini, i que hi ha molta ambigüitat, no?, també amb tot aquest tema. I bueno, en general, que tot i que hi ha molts avenços, també tenim molta feina a fer, crec, com a nivell social, ambiental, i que al final es tracta de tots cuidar més el planeta i cuidar-nos més entre nosaltres. Això és com el que me quedo de tot.
És bona, no? Trobo que ens satisfà, oi? Sí, és bona conclusió. Dèiem que ets multiinstrumentista. Quants instruments toques?
Soc pianista i després toco la guitarra, també.
Ah, molt bé. Doncs dos de principals i d'importants.
I la veu, sí.
I la veu, esclar.
I ho deus tocar bé perquè llegim que has guanyat el concurs internacional aquest any de Voice Jazz Competition que es va fer a Sud-àfrica. Com va anar això?
Va anar molt bé, va ser molt intens. Van ser 3 setmanes, gairebé, diferents fases. Teníem 4 rondes en les quals havíem d'interpretar diferents cançons de diferents gèneres, tot envoltat al jazz, però bueno, vaig aprendre molt, molts nervis, però molt contenta del resultat i va estar molt bé.
El teu àlbum debut de jazz és Find the Way, Trobar el camí. Els temes sembla que van lligats a la teva pròpia trajectòria vital, les relacions, sortir de casa, la cerca d'un mateix. Quins temes t'interessen i t'inspiren?
Doncs sí, escric molt sobre les meves emocions, el meu dia a dia, les meves experiències. No tracto molts temes d'amor... el que em passa, no?, el dia a dia. Ara també estic molt inspirada com en el meu camí en sòbria. Porto gairebé 2 anys des que he estat sòbria, he deixat l'alcohol i he estat, bueno, les meves emocions, bàsicament, i les meves experiències.
Que interessant, no?, perquè segur que la música t'ha acompanyat i et deu haver ajudat moltíssim. Com és viure a Nova York una vida com a músic?
Nova York és una ciutat molt intensa, t'ha d'agradar, la dinàmica és molt diversa, però molt competitiva, i... Bueno, a nivell musical hi ha sessions cada dia, concerts cada dia, coses que passen constantment, obren clubs cada setmana, el nivell és superalt, i estàs sempre envoltada de músics increïbles, moltes llegendes, no?, de músics que van tocar amb els grans, i gent de tot el món, i és molt intensa, és una ciutat intensa. Però a mi m'agrada molt i, bueno, crec que és un constant estimulant, no?, moltes coses interessants que té la ciutat, la gent, sí.
I realment en el món del jazz ho notes, que això que explicàvem al principi, que es diu tant que és la capital mundial?
Sí, absolutament, absolutament. Jo crec que el jazz, i no només el jazz, la música en directe és un dels grans, no, pilars de la ciutat, o sigui, és el que la defineix, i les arts, i sí, tots els músics que realment volen aprendre aquesta música, tenir un nom a l'escena i estudiar dels grans, doncs venen aquí.
Tu tens plantejat venir cap a Catalunya en algun moment, o ja tens decidit que et quedes a Nova York, o això encara no ho tens pensat?
Per ara estic bé a Nova York, però no descarto. No descarto en algun moment, inclús una mica fer un entremig, uns mesos aquí, uns mesos allà. Potser és el que em crida més.
I qui et vulgui veure tocar algun dia en directe, escoltar la teva música, com, quan ho podrà fer i com?
Doncs estic bastant activa a les xarxes socials. Vaig penjant coses a YouTube, a l'Instagram, al meu primer àlbum, estan algunes plataformes, però estic treballant en el meu segon àlbum i tinc planejat compartir-ho i treure'l a principis de l'any que ve.
I actuació en directe, per aquí en tens alguna a la vista?
Per Catalunya, no.
D'acord, o sigui que de moment a escoltar
potser no és fàcil, no? No sé si hi ha molt circuit de sales aquí a Catalunya amb música jazz.
Bueno, sí que n'hi ha. L'última vegada que vaig ser-hi va ser a l'estiu, i vaig poder tocar el Jamboree, vaig poder tocar un parell de festivals. Mm. El que passa és que últimament he estat tramitant tot el tema del visat, aleshores he d'estar una mica més de temps als Estats Units fins que l'acabin d'aprovar, i aquests temes que de vegades sí que ho he de preparar una mica amb temps, o no puc anar sempre que vulgui, tinc planejat tornar-hi aviat i amb sort, pues, buscar alguns concerts i tenir encara presència d'escena i a l'escena del jazz de Catalunya, perquè per mi és important també.
Clar. I a Nova York o als Estats Units tens concerts a la vista?
Sí, vaig tocant bastant regularment aquí a la ciutat. Tinc un concert que toquem música brasilera el dia 10 de maig al Jazz Forum a Tarrytown, i després tinc una gira pel sud d'Estats Units a finals de l'abril. Hi estaré tocant a Cleveland, Ohio, Atlanta, Georgia, i a Columbus, South Carolina.
Molt bé, sona prou bé. Se'ns està acabant el temps. Posarem l'última cançó que escoltarem avui. Amb aquesta cançó tancarem el dia i el mes de març, eh? La va treure divendres passat Paul McCartney, tot una llegenda. Es titula Days We Left Behind, els dies que anem deixant enrere, i és el que estem a punt de fer nosaltres ara, amb aquest 31 de març.
Qui té avui el repte de posar l'última paraula del dia, de tenir l'última paraula del dia, és Mar Vilaseca. És vocalista, compositora i multiinstrumentista. Avui ens ha escoltat des de Nova York, la ciutat que mai dorm, la ciutat per excel·lència del jazz, que és a la música que acompanya la Mar Vilaseca. Mar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies per explicar-nos tot el que ens has dit del jazz, i res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
Moltes gràcies. Doncs us deixo un missatge. No tingueu por de canviar de direcció o prendre riscos si és el que sentiu de veritat, perquè això també és crear. What I said, the promise that I made will never be broken, and nothing ever stays, nothing comes to mind, and no one can erase.
Nothing stays the same.